Bé, avui, 14 de febrer, diguem-ne, donem, per dir-ho així, el tret de sortida a una nova fase d'aquest centre d'art que va iniciar-se el 5 de juliol quan la Joana Hurtado assumia la direcció de la Fabra i Coats i en aquell moment vam començar a dibuixar les principals línies d'acció d'aquesta nova etapa. Va ser un moment important aquell, i ho és avui. Aquell moment va ser important perquè uníem dos equipaments que tenien, diguem-ne, trajectòries que fins aleshores no havien tingut una direcció conjunta, com era la fàbrica de creació i el centre d'art. Per intentar, diguem-ne, el que vam dir en aquell moment, doncs, integrar més a fons tot el tema de recerca, creació, producció, exhibició, circulació, és a dir, generar un espai que no fos només un espai d'exhibició, sinó també fos un espai de creació, que fos un espai que també fos capaç d'interlocutar i de relacionar-se amb agents locals i internacionals, que pogués generar coproduccions amb altres centres d'art del món, també modificant la convocatòria de residències aquí a la fàbrica de creació. Entremig, al desembre, vam tenir la sort de poder inaugurar en el propi recinte de la Fabra i Coats els pisos destinats a aquest ús, a l'ús de les residències. És a dir, tenim dels 25 pisos que es van posar en marxa al desembre, 5 es dediquen a residències d'artistes i creadors, també investigadors, és a dir, i és una política aquesta que pensem seguir en aquesta línia, és a dir, hi haurà dos o tres llocs a Vilajoana, estem pensant també en que hi hagi altres espais de la ciutat que serveixin a l'ús, diguem-ne, per l'ús dels intercanvis de residència de creadors i d'artistes. Aquests 5 ja començaran a estar en ús, estem diguem-ne, organitzant tot el que és la seva gestió. Bé, avui, 14 de febrer, no caurem la tentació de dir que és un dia especial.
Ho és.
No? Però anava a dir que no és només pel dia de los enamorados, no? Perquè llavors és una xorrada d'aquest tipus. També va ser, és veritat que el dia que es van casar els meus pares, però quan es van casar no sabien que era el dia de los enamorados. O sigui que es van casar abans de que això fos moda. Exacte. Doncs aquest 14 de febrer el que estem molt contents és que és després d'aquests mesos, no?, de treball, des del juliol passat, puguem començar a posar en ordre, diguem-ne, després d'aquests mesos de diagnosi i de treball intern, puguem començar a posar en ordre la casa i desplegar aquest nou programa que al mateix temps pot gaudir d'un tema que no vull deixar d'insistir, no? És a dir, la Fabra i Coats és un lloc molt especial per Barcelona, eh? És un lloc en el qual es reuneixen escola bressol, escola de primària, escola de secundària, biblioteca, taller de músics, museu d'història de la ciutat, casal dels castellers de la colla jove de castellers, un espai de cultura popular dels Tres Tombs. És a dir, aquí tenim una quantitat d'equipaments culturals, educatius de la ciutat molt importants, un centre de recursos artístics del Consorci d'Educació. I en aquest sentit és un privilegi que la Fàbrica de Creació i el Centre d'Art estiguin imbricats amb aquest univers. No? Fa molt poc temps vam aconseguir, després d'un judici llarg, obrir la Fàbrica de Coats també que connecti directament amb el carrer Gran de Sant Andreu, i per tant la connexió amb el centre del barri és importantíssima, perquè aquest no és només un centre d'art i Fàbrica de Creació de la ciutat, sinó que també és un equipament molt important, molt integrat en el barri, no? I aquestes dues coses, no? Barri i ciutat, jo crec que han de ser importants també pel futur d'aquest espai. Fa uns dies vam celebrar el 40 aniversari del Centre d'Art de la Imatge de la Virreina, inaugurant uns espais que donen a les Rambles, i presentant la programació que ens feia Valentín Roma, i avui tenim en aquesta nova etapa també el plaer de veure aquesta nova vida d'aquest equipament que uneix aquests dos espais i que pot generar aquest ecosistema, no? artístic, cultural, educatiu, que ens sembla clau. Crec que una de les característiques que la Joana té molt interès en subratllar, i ara ens ho comentarà, és aquesta voluntat de que la Fabra sigui una institució experimental, una institució que experimenti, que faci recerca, que busqui noves idees. I em sembla que això és important i que ho faci d'una manera també molt interdisciplinar, molt interlocutant també amb generacions, amb disciplines, amb contextos locals, exteriors, entre projectes. Jo crec que tota aquesta idea de recollir la complexitat d'aquest espai i del moment actual que vivim, perquè és obvi que avui el món hi ha molts interrogants sobre el futur també de centres d'art, de museus, etc. No? Recollir aquesta complexitat i assumir-la com un repte i també com una oportunitat és una de les coses que em sembla que està clara en aquesta fase inicial que avui comencem i avui presentem. I jo no em toca dir res més. Em toca a la Joana.
Moltes gràcies, Joan. Sí, jo crec que és... Amb el que explicaré jo queda molt representat o molt desgranat una mica el que ell ha vingut a dir. El que està clar és que és la primera vegada que comencem amb unes línies de treball i unes línies discursives amb continuïtat i amb coherència a llarg termini. Jo crec que aquesta és una de les claus, diguéssim, de què vol dir començar aquesta nova etapa de Centre d'Art, aquesta continuïtat i aquesta coherència amb visió de futur. I tot i així no vull parlar de futurs, vull parlar de presents, és a dir, el futur comença ara i és ara que comencem a parlar de canvis, de processos i d'experimentació, com avançava el Joan. I com ho fem? Doncs ho fem inaugurant amb un programa d'exposicions, d'activitats i de publicacions que volen mostrar la Fabra i Coats com a potencialitat. Potencialitat en quin sentit? Doncs en dos concrets, no? Un, com a potència que ja és a dir, com a potència d'espai i d'aquesta complexitat que deia el Joan, estem en un recinte que és una complexitat superrica, no? Aquest micromón que dic jo de tot el que voldríem que tingui, no? que està en una societat i per tant ho tenim super a l'abast i amb tot això hem de poder treballar. I per tant, com a potència també d'aquesta interrelació i aquesta porositat, però també com a potència que, com el que veureu avui, inaugurem amb tot el centre d'art, amb tota la seva potència, amb els 1.600 metres quadrats amb exposició i amb dues exposicions que després, si voleu, entrem de producció específica. És a dir, ja parlarem després, si voleu, amb el tema de la... per què m'interessa la producció específica o més aviat la producció, el suport a la creació, què significa. I això, per una part, la potència, diguéssim, que ja és i, per tant, que és present, però també el potencial, no? La idea aquesta de la potencialitat com allò que podem arribar a ser. I aquí és on si voleu, treballem més el tema de l'experimentació. No? L'experimentació en quin sentit? Doncs en el sentit de veure com la interrelació entre programació, visitant i institució ha de ser dinàmica i ha de ser canviant. De la mateixa manera que no entenc l'art com un contingut tancat que s'exposa en un contenidor suposadament neutre, no hem d'entendre la institució artística de la mateixa manera, no? I per tant hem d'entendre que la institució ha de ser un lloc on assajar diferents o noves maneres de fer i d'experimentar les arts i per tant assajar noves i diferents maneres de ser institució, no? En aquest sentit és com plantegem l'experimentació, diguéssim, de la institució i jo crec que en el context precisament on ens trobem és aquest potencial s'eleva, diguéssim, a una nova potència. No? Això, hi ha, diguéssim, tres línies generals que travessaran aquesta experimentació o aquesta programació en relació amb visitant institució. Per una banda, el debat crític, no? Apostem per un debat crític en present. Això vol dir que, evidentment, doncs, té en compte el passat i té en compte el futur, però un debat crític com a crítica institucional, o sigui, hem de tenir molt present, no? per saber-nos experimentals hem de també ser autocrítics i també una crítica en sentit del que deia el Joan. No? La complexitat és una realitat social, per tant, aquí no hem de ser, no? un espai exterior o extern a aquesta realitat i, per tant, hem d'obrir i interlocutar amb aquests canals, obrir aquests canals de diàleg i de contaminació en relació amb les arts i aquesta societat. Per tant, volem ser aquest espai de debat crític, no només com a reflexió, investigació, etc., sinó també com a estímul, com a curiositat i fins i tot confiança en aquesta complexitat. La complexitat no és una cosa dolenta. Per una altra banda, també amb la relació entre allò local, nacional i internacional, no? En el fons, aquesta nova etapa és com aquesta inauguració que, diguéssim, d'aquestes dues exposicions és com una declaració d'intencions, no? Hi ha una exposició d'un artista de Figueres que treballa molt en el seu context de l'Alt Empordà i hi ha una altra exposició d'uns artistes internacionals que treballen amb moltes altres coses que no són necessàriament locals, no? Però aquesta contaminació, ja veurem quan fem la visita, que aquestes dues exposicions s'interrelacionen, hi ha un diàleg de metodologies o de fins i tot de discursos que es dialoguen i en aquest sentit és on introduïm també el visitant. No? El visitant ha de poder llegir aquestes relacions entre les diferents exposicions i ha de poder ser fins i tot, no?, creador o creatiu llegint aquestes entreplantes. No? En aquest sentit és on el que deia abans, no?, de prioritzar els processos, prioritzar l'experimentació, vol dir, què vol dir, no?, com es tradueix això? Doncs a través de la indagació de què vol dir produir per una institució, qui s'adapta aquí, no? És el de sempre, donar suport a la creació vol dir que no és la institució, no és l'artista el que s'ha d'adaptar a la institució, sinó al revés, no? És la institució la que ha de posar tots els mitjans per adaptar-se a les temporalitats i a les metodologies artístiques, no? Per tant, aquesta idea de la producció específica com això, no? Com donar valor a això. I també la producció específica com una producció situada, no? Tant el Jordi com el Lázaro i el Daniel han treballat amb els plànols de la sala, han treballat amb aquest lloc. No ha estat una exposició pensada per qualsevol altre lloc, sinó feta específicament per la Fabra i Coats. I després a nivell, doncs, el xò, els processos i l'experimentació també a nivell de participació. I participació no vull dir que el visitant ve aquí i participa en alguna activitat, no? El programa d'activitats s'erigeix principalment buscant una activitat principal que es vol en relació amb contextos no necessàriament vinculats al món de les arts, no? Per una banda al barri i per una altra banda a nivell de ciutat. En aquest sentit, les dues principals activitats de cada una de les exposicions són un reflex d'això que estic dient, no? L'activitat principal de l'exposició del Jordi Mitjà és una activitat que hem començat a treballar amb els dos instituts del recinte i que acabarem de treballar quan s'acabi el semestre a partir de l'acció de la primera pedra, que si voleu després ja hi entrarem. I l'activitat que hem pensat per l'exposició de la Haris i el Daniel és una activitat que implica la xarxa de biblioteques de la ciutat, no? Perquè té relació amb el món del llibre, després ja entrarem, si voleu, també en continguts. Per tant, és aquesta voluntat de vincular i barrejar i fer porosa aquestes tres comunitats, no? L'artística, cultural, l'educativa i la social. I fins i tot poder incidir també, no? Les visites, per exemple, els que em coneixeu ja sabeu que soc molt curosa amb les paraules, les visites no seran guiades, sinó dialogades. És a dir, nosaltres hem buscat algun expert en diferents camps, no necessàriament el del camp artístic, i que ve aquí a fer una visita, però que s'ofereix com una visita dialogada. És a dir, el visitant, evidentment, pot intervenir, pot aportar les seves perspectives, no? Aquí no es tracta de donar el coneixement des d'un punt de vista, des d'una, no?, unidireccional, sinó de l'intercanvi i la contaminació d'aquests coneixements. Finalment, el tema de les publicacions, hi haurà, cada una de les dues exposicions tindrà la seva publicació. Són publicacions que no les estem concebent com un catàleg a l'ús, diguéssim, del que ha estat l'exposició, sinó que són pròpiament publicacions que són publicacions artístiques, no? Hi haurà una part, diguéssim, en la publicació del Jordi que sí que reflexarà una mica l'exposició, però també perquè té aquesta mirada més o menys de visió de la trajectòria i, per tant, volíem ensenyar aquesta trajectòria, però també hi ha una part de creació d'aquesta publicació i la publicació de la Haris i el Daniel és pròpiament una publicació, un llibre d'artista que reflexa el seu projecte, que ara, si voleu, ja entrem també. Doncs això, no? Una mica, aquest és el context general. Jo no sé fins a quin punt parlar de les dues exposicions abans que ho facin ells, jo crec que... Sí, més val que en parlin ells. Només, si voleu, després jo us faig les lectures, diguéssim, de com les he pensat perquè s'interrelacionin, perquè jo crec que entre ells, no sé fins a quin punt es veuen les similituds i diferències que hi veig jo, però jo crec que de moment, primer que hi parlin ells i després hi comentem. Si et sembla, no?
Bueno, bon dia. Com l'encàrrec que em va fer la Joana fa uns mesos va ser que volia mostrar la primera pedra, aquest inflable que vaig fer per preinaugurar el canòdrom, i també em convidava a fer una revisió del meu treball. O sigui, una cosa que no faig mai, que no estem massa acostumats els artistes, és de mirar enrere i fer aquesta revisió i quasi tot. A veure què ha passat amb aquesta carrera, no? Amb aquesta mitja carrera. I és el que he acabat fent en aquesta exposició. Enrere, seleccionar una sèrie d'obres que crec que han estat com punts d'inflexió importants en el meu treball, i el que sí que us haig de dir és que ho he portat al terreny actual. Vull dir que moltes de les obres que veureu han estat transformades o han estat modificades per ser exposades de nou en aquest espai, que és un espai que, com deia la Joana, té aquestes característiques. Són espais molt oberts. Jo encara l'he volgut netejar més, no he deixat cap paret d'aquestes de fusta. És a dir, són espais absolutament diàfans. I és difícil fer una retrospectiva en espais així, no? I mostrar un treball on tu intentes explicar quina ha sigut la teva trajectòria, no? I aquest ha sigut realment el repte d'aquesta exposició, no? Escollir les peces, pensar-les i pensar com funcionarien en aquest espai. I ja veureu que... A mi em agradaria més que féssim una visita per les sales, que us podria explicar coses puntuals de les obres i en podríem parlar més davant de les coses, però en principi ja veureu que hi ha com una simetria entre els dos espais i també ens hem esmerat molt en fer un full de sala que explica cada una de les obres amb un llenguatge molt, molt, molt proper, perquè doncs, qualsevol visitant doncs, pugui entrar dintre de cada un dels treballs. No? I no sé... Ha sigut un repte, i encara estem muntant, com veieu, però això, al principi, per mi va ser com una mica tràgic, no? Posar-me en la pell d'haver de fer aquesta mirada retrospectiva sobre la meva pròpia obra, que és una cosa que no estem, jo crec que els artistes no estem preparats per fer-ho, però és veritat que amb l'ajuda de la Joana i de la Cira i de l'equip i del Xavi, doncs, bueno, la cosa s'ha anat construint i estic bastant content. Després, un cop t'hi poses i un cop vas construint l'exposició i vas intentant desxifrar quines han sigut els moments importants clau del teu treball, bueno, la cosa es va encarrilant sola, no? Si voleu després a sala, no sé si està preparat això, doncs podem explicar una mica més en profunditat de cada una de les peces o perquè d'aquestes obres. A dalt hi ha posada aquest inflable, que crec que serà una obra que tindrà força visibilitat. Nosaltres l'hem volgut col·locar en un espai que no és accessible, és a dir, el públic se l'ha de veure des del vidre, però creiem que era necessari tornar a inflar aquesta pedra i que fos com l'icona d'aquesta primera pedra d'aquest nou centre d'art, no? D'aquesta nova etapa del centre d'art.
Sí.
Let's go.
Yeah, you want to start?
Yeah, we would like to thank Joana and everyone, the team that gave us the chance to show as well this project that me and Daniel are sharing since 2007. And yeah, it's the first time we're showing the full extension of the books. We had the opportunity to work on new books for the library, and having the third floor as also an open possibility to think of a new work. And yeah, we are very happy to to develop that part of our project because it opens even more channels into how the library can extend from a book to something more about sharing and about inclusion. So we are at this point, I think, putting another stone into the project.
Abans de res, volia agrair a la Joana i a tot el seu equip i a tothom que ens ha ajudat a mostrar aquest projecte que vam començar en col·laboració amb el Daniel el 2007. És la primera vegada que podem mostrar-lo en la seva extensió total, ja que hem estat treballant amb llibres nous. I també és el primer cop que tenim aquesta opció de tenir la tercera planta, part de la nostra nova obra que es pot mostrar i que obre possibilitats. I estem molt feliços de poder haver desenvolupat aquesta part del projecte perquè obre nous canals al que és la biblioteca, que s'obre, amb la redundància, com a un nou llibre i que és un símbol del que es pot compartir i de la inclusió. O sigui, que és com una altra nova pedra del nostre projecte.
We met in 2001 when we both started studying at the Royal College, right at the beginning, and we became best friends in a very short time and started discussing art, our own work, the work of other artists, and this discussion was probably the foundation of this project. We both collect and love books, and eventually we, in a way, coincidentally place two books next to each other and realize there is a certain, there's something happening with these books when they come together. And this was the foundation of the library. This is how we started.
Sí, l'Aris i jo ens vam conèixer el 2001 quan els dos estàvem estudiant al Royal College i ens vam fer els millors amics de seguida. Vam començar aquesta discussió sobre l'art, les nostres pròpies obres, les d'altres autors també, i jo crec que aquesta discussió va ser com el fundament d'aquest projecte. Els dos ens agradaven els llibres i col·leccionar llibres i vam veure que si posàvem dos llibres un al costat de l'altre es començava passava alguna cosa, era com una mena de diàleg. I aquesta és la fundació d'aquest projecte.
And this discussion has continued until now, and in a way you can look at each of the books as a kind of conversation about what a book can be, how you can think of the kind of transformation of knowledge that is in a book when you bring it together with another edition. Maybe just that.
I aquesta discussió que vam començar encara avui continua. I veiem com quan mires un llibre, a cada llibre, es comença aquesta mena de conversa del que pot ser, del que és un llibre, de com pensem els llibres i com es poden transformar i com poden generar coneixement.
And also, in this project, what is very challenging for us is that every book that we come across and we decide it has a potential gives us the idea. So we receive somehow the conceptual beginning through this encounter with the, each book, and often we decide when we take apart the book and open them up, it's a very spontaneous relationship we have, and we somehow, it's that decision in that moment why this book should be brought together with another. What's the new meaning that can be created through this merging of these two different realities? And of course, a lot of choices are made that are very subjective. But at the same time, we know that the new entity, the new volume, speaks of something that we hope it's not just something, a discussion that, or a dialogue that we develop between us, but it's something that we want to somehow bring out and show another perspective, how you can actually look at this two volumes in a new way.
També aquest projecte és un repte, perquè bueno, estem parlant del potencial de cada llibre i la idea que rebem de cada llibre. Per tant, el que és el que quan veiem un llibre és el que rebem en temps de concepte, és una trobada, és un nou començament, no?, per cada llibre. Llavors el que fem és decidir espontàniament quina part del llibre volem escollir, per què combinem una part amb una altra part d'un altre llibre, quin és el nou significat que surt amb aquesta fusió. I bueno, són moltes opcions les que tenim, són des del punt de vista subjectiu, però a la vegada volem mostrar com aquesta nova entitat, aquest nou llibre, pot comunicar alguna cosa i com reflecteix també aquesta discussió que vam iniciar nosaltres. Però a la vegada doncs, mostra aquesta l'art com des d'una altra perspectiva també.
We have structured the exhibition space because we are exhibiting the books on the second and the third floor. The second floor is filled with books presented in vitrines in a kind of archival fashion, while in the third floor there's just one single book, and this is a special project we have developed for the Fabry Codes, where we are going to show, or we are going to invite the visitor to leave a mark inside this book. And yeah, maybe you want to say something more about the third floor?
No.
Or shall we keep it? There's always only one visitor allowed to enter the third floor to experience this book just by oneself. And this is the visitor will leave something, but will also take something physically with him or her.
And just to close, we see this book for us as a living sculpture. So it's going to be completed by the completion of the exhibition. And it only will come into life by the contribution of the visitor. So we hope this is going to be an experience that we will share again with the audience.
Sí, el Daniel ha dit, hem estructurat aquest espai de l'exposició en dues plantes. A la segona planta estan els llibres en vitrines, com si fos un arxiu. I a la tercera planta tenim aquest llibre únic, que és un projecte especial que hem ideat per la Fabra i Coats. En aquest cas, es convida el visitant a que deixi una marca, la seva marca, en aquest llibre. Només un visitant pot entrar entorns i experimentar aquest llibre. Llavors, la idea és que el visitant pugui deixar alguna cosa seva i emportar-se també alguna cosa seva quan surti de l'exposició. I l'Aris ha dit que aquest llibre és una escultura viva que quedarà completa després de l'exhibició i que pren vida gràcies als visitants que deixaran la seva impronta. Així que esperem que aquesta sigui una experiència doncs, nova i especial en la qual podem compartir aquest llibre.
Jo crec que ara potser podem anar a mirar les exposicions, només apuntar aquestes relacions que jo veig a partir del que diuen, no? Aquesta idea de l'apropiació crítica del passat, en el repàs d'aquesta trajectòria, que de cop esdevé un repte perquè és com puc mirar el passat sense quedar-me en el passat, sinó generar una obra nova, no? I és una cosa molt pròpia de la metodologia del Jordi, no? Que qualsevol obra que comença mai té fi, perquè està tota l'estona reprenent o reutilitzant per fer noves obres, no? I alhora doncs, aquesta idea del work in progress, però d'ensenyar de cop aquesta tota una trajectòria que a Catalunya s'ha vist només de forma parcial i fragmentària de moment. I després, paral·lelament, doncs, ensenyar un projecte que va començar el 2007, que estava in progress, que no s'havia ensenyat mai tot sencer de cop i que continuarà, no? Però que fins als 100 llibres ells van dir, fins que no arribem als 100 llibres potser no ho ensenyem, doncs aquí ja estan els 100 llibres, aquests volums únics que han anat recreant a partir d'altres llibres, no? I per tant, de nou aquesta idea de l'apropiació crítica del passat per generar noves narratives, no? I aquesta última planta jo crec que és molt significativa amb tot el que jo deia abans, no? D'aquesta participació del visitant, que en el fons, si parlem de biblioteques, doncs és aquesta idea del el visitant entra, no, en una biblioteca, no, curiosament, quan entrem a les biblioteques no ens fa cap respecte, curiosament, contràriament als centres d'art o als museus que imposen tant per la blancor, quan tu entres en una biblioteca saps que dins hi ha molt saber, però no et genera aquest respecte que genera el cub blanc, no? Doncs una mica la idea és aquí tampoc, no? Aquí també pots tenir el teu llibre, trobar el teu llibre, o trobar aquella cosa que realment t'afecta o t'interessa o et vols endur a casa, i per tant a l'última planta hi ha aquesta relació de l'experiència individual i alhora aquesta idea de la comunitat, no? Aquella comunitat literària que deia Maurice Blanchot, no? La comunitat inconfessable, que hi és, que saps que hi és, però que no l'acabes d'experimentar més que les biblioteques. Jo crec que...
No.
L'acció de la pedra era treballar amb els instituts, amb el Jordi, el centre d'art, el centre de recursos pedagògics del recinte, treballar amb aquests dos instituts com es podien, precisament el que fa el Jordi, apropiar-se d'aquesta acció d'aquest artista. Primer, evidentment, entrar en contacte amb què vol dir l'art contemporani, què vol dir, no? Què fa un artista, què és un centre d'art, per què tenim aquest centre d'art davant, no? I llavors, primer era familiaritzar-nos entre tots els equipaments, després era treballar, evidentment, les arts, i després era com vosaltres, aquests dos cursos dels dos instituts, com us apropiaríeu d'aquesta primera pedra per fer-vos aquesta primera pedra vostra, no? Com us podeu apropiar del centre d'art? Doncs apropiar-se d'aquesta primera pedra, d'aquest gest simbòlic, és a través de les seves idees, o sigui, nosaltres no els hem utilitzat com si diguéssim per fer portar una pedra, sinó vosaltres com portaríeu aquesta primera pedra, no? Llavors ells han dissenyat i han pensat una sèrie d'accions que són les que farem des del canòdrom fins aquí.
Però també hi havia qüestions, és a dir, la pedra és, ja ho veureu, és una mida considerable i un grup de nanos no poden portar un roc inflat que pesa gairebé 50 quilos, és perillós pel carrer. Inclús perillós també pel propi objecte, perquè ja està vellet, diguéssim, ja té uns anys, i l'hem de cuidar una mica.
Vosaltres heu convocat el canó?
Sí.
I allà què passarà?
Doncs allà passaran una sèrie d'accions, ja, si vols t'ho detallo, però la idea és no fer despoiler.
La pedra no passarà el canó d'una la gent.
La pedra està aquí.
La pedra està aquí. Els instituts el que han fet és apropiar-se de la idea de la pedra, de l'inflable, de com s'infla, per què inflar una pedra, de les contradiccions, fins i tot de les contradiccions de què constitueix un edifici, per què una pedra inaugura un edifici i un edifici que després al cap d'uns mesos desapareix, com va ser el cas del canòdrom, no? Llavors, ho hem treballat amb dos instituts, un que té edifici nou, l'altre que està en barracons, fins a quin punt genera identitat el tenir un edifici o no. No? Hem treballat molts temes i a partir d'aquests temes ells han proposat una sèrie d'idees, algunes idees que no veureu perquè al final han caigut és fer una roca, fer una pedra amb els nostres cossos, o portar una pedra que sigui molt simbòlica del barri aquí, al final cadascú portarà una pedra treballada per ells mateixos d'allà a aquí.
Vale. Pedres
n'hi hauran. Hi hauran pedres, hi hauran inflables, hi hauran moltes coses.
Hi hauran nens que fan hauran... Jo no sé què fan.
I llavors dic que vindreu amb, com amb certa vila d'allà cap aquí, no? Sí. Això forma part també, no? Suposo de... I després, el globus és el mateix que el del 2010?
El mateix, és
el mateix. El mateix, no és una nova producció, és el mateix.
No, no, en aquest cas no.
És el mateix.
El que, la diferència és que Canòdrom volava amb heli. I jo li vaig comentar a la Joana que no volia tornar-lo a inflar amb heli perquè és molt costós i em semblava llançar els diners. I ens l'hem empescat per fer-lo volar, diguéssim, de forma, evidentment, trampa, diguem-ne.
Però vola.
Vola.
La bola, evidentment, està surant, diguéssim, sí. I ja veureu, és una peça molt maca, és una peça que és simbòlica, diguem-ne, perquè està allà i la pots veure des del vidre, com he dit abans, i perquè l'espai és un espai que encara no està restaurat al centre d'art. Però és molt interessant, l'espai en si és molt interessant. L'arquitectura de l'espai encara recorda l'espai fabril, saps? Té aquesta presència encara al terra de fusta original, encara hi ha la pols, jo no he volgut que es mogués res d'allà. Vam entrar uns muntadors, vam instal·lar la pedra i allà s'ha quedat. Pensava com a símbol està bé, és com una... torna a estar aquí, instal·lada temporalment.
Quines dimensions té la peça?
Ostres, ara no sé, ara t'ho puc passar, no sé, 6 metres, no sé, és molt gran. És que ara ho veuràs.
Ara ho teniu al full de sala, eh?
És enorme.
Sí, el full de sala teniu les mides.
És una peça molt gran, que com volava damunt del canòdrom, l'encàrrec, quan jo vaig participar en el concurs del Canòdrom, l'encàrrec es parlava d'espectacularitat. Volien que hi hagués un element una mica espectacular. A mi em patinava una mica la idea, però vaig dir, bueno, volen espectacular, anem-ho a fer. I clar, vam fer aquest roc enorme, que és un roc qualsevol que vaig trobar pel carrer, aquí quan es feien les obres. Jo el vaig reproduir i el vam fer volar. Però vull dir, el que vull dir és que com vola, la mida no la detectes tant com ara el veureu amb més escala, diguéssim, humana, no?
Més qüestions?
Sí, i a mi m'interessaria un poc hablar de lo que és la programació, no? Más que d'estes dos exposicions concretes, ja que has estat un any i... Bueno, casi, y un poco, saber un poco más, ¿no? ¿Cuál es tu idea, un poco cómo ha sido la elección, porque estos artistas, cuáles serán los próximos,
sí.
También un poco de datos así, cuántas exposiciones piensas hacer cada año, si este formato que me estaba ahora, no sé si lo he entendido bien, pero me estaban comentando los compañeros, cuando llegue que las exposiciones se reparten en las diferentes plantas, si es una cosa que se hará siempre así o si es concretamente estos dos proyectos. Vamos, un poco más lo que será este centro.
Lo que será es un centro de experimentación, procesos, dinámicas y cambios. Y apoyo a la creación quiere decir que el siempre será de una manera, no lo sabremos, porque precisamente apoyamos esta imprecisión que significa la creatividad, ¿no? O sea, esto tiene que poder estar. Otra cosa es evidentemente que programaremos y explicaremos la programación. La programación, más allá de estas dos exposiciones, hay una petita exposición el juny-juliol en relació i en col·laboració amb el Sant Andreu Contemporani, amb el SAC. Després hi haurà, a partir del setembre, entomarem la programació i ja presentarem la programació de setembre a setembre amb tota la resta de museus i institucions artístiques, però us podem avançar una exposició, la del setembre, la més imminent, que és la d'aquesta de coses que les coses diuen, la teniu a la nota, que serà comissariada per Latitudes, estan treballant amb els artistes, no han volgut avançar els artistes precisament per acceptar aquests tempos de processos i treballs, i serà una exposició a partir de la reflexió de la fàbrica. Tots són encàrrecs in situ, situats.
Inéditas y nuevas, ya que apoyáis la producción.
Apoyamos producción, apoyar producción no quiere decir necesariamente obra nueva, como has podido ver, porque todos ellos trabajan a partir de obras antiguas. Esto es importante. La obra nueva no es necesariamente la producción puede ser a partir de obra antigua. O sea, lo inédito es una cosa cuestionada. Y aquí retomo con la siguiente pregunta que me decías, ¿por qué estos artistas y no otros? ¿No? Estos artistas fueron precisamente escogidos por una parte el Jordi, porque me parecía muy importante hacer este vínculo y este gesto de memoria y autocrítica institucional con la primera piedra, es decir, recoger un poco de dónde veníamos, pero siempre para mirar hacia adelante, para generar estas nuevas expectativas. Mira, ahora me acuerdo que me he dejado lo de la publicación del periódico, saldrá un periódico, el día de la inauguración tendremos un periódico, vosotros lo tendréis como anexo en los links que os vamos a mandar, porque está ahora imprenta, un periódico que se llama Grandes Esperanzas y que la idea es esta, es relacionar un poco de dónde venimos para ir hacia adelante sabiendo y siendo conocedores de toda la expectativa que hay dentro del sector sobre el arte, sobre el centro de arte. Y en relación con Haris y Daniel es porque yo sabía que ellos estaban trabajando con este proyecto de Infinite Library, sabía que estaban a puntito casi de llegar a los 100 volúmenes y tenía mucho interés en vincular estas dos artistas porque era esta intención de vincular la creación local con la internacional para buscar precisamente estas afinidades y estos vínculos que se están dando y que no estamos visibilizando aquí si no viajamos, ¿no? O sea, traerlos aquí y hacerlos relacionar. Por eso esta idea de que todas las plantas de alguna manera se hablan y tienen un recorrido entre las cuatro, ¿no? No es solo entre las dos de Jordi y las dos de ellos, sino entre las cuatro, ¿no? Si esto se continuará o no, ya me gustaría, a mí mi idea del comisariado es también institucional, o sea, es una voluntad mía evidentemente de que todas las expos tengan sus relaciones y que el visitante pueda generar todas estas, ¿no? Todos estos vínculos, igual que en una biblioteca puedes generar muchos vínculos entre libros, pues entre exposiciones también. Pero si se dará o no, dependerá también pues, de los calendarios y etcétera de todos los artistas, ¿no? La idea, por ejemplo, de vincular la exposición de Latitudes con la otra que le será afín en el tiempo, es también que puedan relacionarse también, obviamente. Sí.
¿Cuál es la otra que será afín en el tiempo?
Esta cayó la semana pasada y no la hemos podido añadir, pero estamos en ello.
Entonces, cuando hablas de site specific, es más bien una reinterpretación de obras en relación a este espacio, a lo que te refieres.
Es por un lado esto, y no solo el espacio como planta, sino el espacio como contexto. O sea, el Jordi ha ido a trabajar con los institutos, para entendernos, o sea, el site specific también es eso. Y después es la producción de obra nueva, en el sentido de que, aunque tú revises el pasado, estás generando obra nueva. Ya veréis en la exposición de Jordi o la de Haris y Daniel, todos ellos, o sea, los libros que veréis de Haris y Daniel parecen antiguos porque son hechos a partir de libros antiguos, pero son todo volúmenes únicos hechos por ellos. Igual que Jordi. Jordi ha retomado piezas antiguas, hay algunas piezas antiguas, yo creo que la más antigua es del 91, imagínate, pero en cambio casi todas han sido repensadas y reestructuradas para generar obra nueva.
¿Y la relación con la fábrica?
¿La relación con la fábrica? La relación con la fábrica es desde la parte institucional. Ahora sacaremos la nueva convocatoria de residentes y la idea es que, por ejemplo, a partir de que entren los residentes, vincular los residentes con los contenidos, las líneas discursivas y de trabajo del centro de arte. En qué están ellos trabajando y en qué quieren, les gustaría relacionarse con el centro de arte, por un lado. Y por el otro, todo lo que pasa en el centro de arte, la idea es que también de alguna manera circule por la fábrica, se hagan estudio visits con los comisarios o los artistas que pasan, etc.
¿Qué presupuesto hay para la residencia? ¿Cuántos artistas serán? ¿Cuánta residencia hay? O sea, entiendo que los 5 pisos es otra cosa o entran...
Bueno, pueden entrar o no, o sea, puede haber residentes que necesiten estar aquí un tiempo y pueden ser residentes que vivan en Barcelona o que tengan... O sea, la idea de la residencia es más bien para etapas concretas, 2 semanas, 3 meses, ah, 6 meses, o sea, y no solamente para la fábrica de creación de aquí, sino puede relacionarse con otras fábricas de creación, un artista de hangar o un artista de danza puede estar aquí, o un científico podría estar aquí.
Esto es muy importante lo que dice, son, los 5 pisos son a compartir entre todas las fábricas de creación de Barcelona, no son de la Fabra y Coats, que esto es algo que, como están aquí, mucha gente ya dice, ah, serán solo de la Fabra y Coats, no.
Pero entonces, en esta convocatoria de residencia, puede haber alguien que viene para una residencia 2 semanas y uno un año.
Sí.
O sea, es totalmente abierto.
Sí, la idea es, otra vez, como potenciamos los procesos y la, ¿no?, cada artista en qué punto está, qué necesita de su proyecto y qué necesita de la Fabra para llevar a término su proyecto, ¿no?
¿Y qué presupuesto hay para todo esto? ¿Fábrica, centro de arte?
El presupuesto es el mismo que el año pasado. Fábrica y centro de arte es 1.600.000. La fábrica en general se lleva 1 millón y para programación son esos 600.000 que se reparten entre 300 y 300. 300.000 para la fábrica, 300.000 para el centro de arte.
Para exposiciones, para programación.
Sí.
¿Hi ha estructura en aquests 300.000 euros?
No, estructura és aquest milió d'obrir i tancar la fàbrica amb tota la gent, etc, etc.
Perquè també aquí la fàbrica passa amb moltes altres coses, també. Tota la planta baixa hi ha constantment activitats externes, també. I després, el dels pisos és un altre pressupost.
Exacte.
És la primera vegada que tot
hi ha hagut altres exposicions que han inaugurat amb les 4 plantes, per exemple, no? l'última, la d'en Residència, eren també les 4 plantes, no? Però és, diguéssim, és la primera vegada que es comença una programació expositiva a llarg termini preveient l'activitat a 4 plantes. O sigui, no serà una exposició, no, primera una vez i després ja tornem a tenir plantes buides, no? Sinó que la idea és mostrar la nostra potència, ja.
Més preguntes?
Sí, ja. Bé, bon dia. Jo, aprofitant que en Joan Subirats, volia preguntar sobre aquesta, diguem, notícia que ha aparegut de que hi ha un conflicte entre els habitatges que s'han instal·lat aquí a la Fabra i Coats i els festivals de música que s'hi fan, si em podia dir alguna cosa.
De fet, estem, bueno, aquí hi ha el Dani Granados, que és el delegat de Drets Culturals, que de l'ICUC que ho ha seguit més, però sí que has de donar la paraula tu després, però estem en el procés de parlar amb els veïns, no?, i de parlar amb els festivals i de trobar fórmules de relació entre les dues coses. És a dir, és obvi que la presència aquí d'aquests pisos, doncs, a l'interior del recinte, segur que genera, no?, pot generar, diguem-ne, distorsions. El que es tracta és de veure com ho podem avançar, sigui perquè els mateixos ocupants dels pisos, quan ja van ocupar els pisos, ja sabien que venien en un espai que tenia activitats culturals, musicals, etc. I això és un dels elements que vam incorporar en el seu contracte. Per tant, estaven advertits que això tindria aquestes conseqüències. Però, òbviament, al marge d'això, hi ha un compromís de tota la ciutat de que les activitats musicals no poden passar d'un cert límit de contaminació sònica. Per tant, això, o sigui, no pot ser que hi hagi aquí un espai en què el so sigui més fort que en altres espais. Per tant, ha de complir unes condicions generals, al marge del que implica l'especificitat dels veïns. Però si vols afegir...
Bueno, el Joan acaba de contestar perfectament, no? Però és evident que a la Fabra hi ha una part d'aquesta hibridació, que també deia abans la Joana, que forma part d'aquesta identitat d'aquest espai i que no només existeix, sinó que la volem reforçar i el paper d'aquests festivals forma part d'aquesta identitat i continuarà formant part. Aquest any hem parlat tant amb els festivals com amb els veïns, amb els nous veïns, i podran continuar en aquest espai i estudiarem si és necessari una inversió per poder aïllar, en els termes que deia també el Joan, perquè aquesta activitat no tingui l'impacte acústic que podria tenir, no? però ara mateix no estan en risc i estem treballant amb els festivals i amb el conjunt d'habitants de la Fabra, no només els nous veïns, sinó els residents, per implicar-nos en totes les activitats que passen a la planta baixa.